Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La desfeta d'Esquerra a les autonòmiques de diumenge allunya la formació d'un govern tripartit com voldrien els comuns, sobretot i molt possiblement també el guanyador d'aquestes eleccions, el socialista Salvador Illa. Bona tarda, soc Carlos Losada i avui el polític socialista ha dit que dona temps als partits de l'arc parlamentari per digerir i reflexionar sobre els resultats de la contesa electoral del diumenge passat abans d'entrar plenament en la negociació. Illa deixa marge a Esquerra per reflexionar i el recorda el paper rellevant d'aquesta formació sempre a la política catalana. Però a banda d'Esquerra, les eleccions de diumenge situen un altre actor rellevant a la política catalana a partir d'ara. El Partit Popular amb els seus 15 diputats que, segons quina sigui l'aritmètica parlamentària, poden tenir el seu pes els pròxims mesos. I és aquí quan el popular Alejandro Fernández treu pit i adverteix Salvador Illa que no es tornaran a deixar enganyar i que no faran el panoli. Volen fets i no promeses. És així, Yolanda Canales.
Salvador Illa diu que respecta el debat intern a Esquerra després de la patacada que es van donar els republicans a les eleccions catalanes i qualifica també de molt digna, ho considera així, la decisió del president de la Generalitat en funcions, de Pere Aragonès, de deixar la primera línia política. En canvi, sobre la intenció del líder de Junts, Carles Puigdemont, de presentar-se a la investidura, considera que és un error tot el que no sigui acceptar la voluntat dels ciutadans a les urnes. I preguntat per si contempla un govern en solitari del PSC, Salvador Illa ha dit que té damunt la taula diferents opcions i que primer, a l'horitzó, el que hi ha és la Constitució de la Mesa del Parlament. En tot cas, els socialistes ja han iniciat els contactes amb els diferents partits, no així amb Vox i Aliança Catalana, que els clouen completament, però sí obren la porta a pactar amb el Partit Popular. A tot això, què diu el líder dels populars a Catalunya? Doncs Alejandro Fernández fa una advertència. Parlar, sí. Arribar a enteses, per què no? Però volen fets i no paraules. Deixa clar, de fet, que no faran el panoli.
Si t'enganyen una vez, la culpa es de quien te engaña. Pero si te engañan dos veces, tienes un problema. Se le llama hacer el panoli. Y yo no voy a hacer el panoli. Lo tengo muy claro y sé que vosotros tampoco. Por tanto, el Partido Socialista no nos engaña. No vamos a ser ingenuos y, en consecuencia, analizaremos hechos, no promesas.
I de moment, diu Fernández, els fets del PSC no els agrada. Es refereix al suport dels socialistes, als indults, a l'amnistia i ha augurat que faran el mateix amb el dret a l'autodeterminació. El mecanisme que utilitza el PSC, diu, és sempre el mateix. Juren i perjuren que no ho faran i després sempre diuen que és imprescindible per a la convivència.
Ja veurem què passa. Mentrestant, la patacada en forma de vots que van rebre diumenge els partits independentistes agafa força volada. I és que els separatistes ja no tenen la paella pel mànec al Parlament. Recordem-ho, Junts, Esquerra i CUP no tenen majoria suficient per fer i desfer i necessitaran l'aval del PSC, no creiem que s'hi posi bé, si volen continuar contaminant la vida política i social catalana com ho han fet des de l'any 2012 amb el procés. El pròfug Carles Puigdemont és un dels grans derrotats perquè no ha aconseguit guanyar els comicis, mentre que Esquerra, amb Aragonès i Junqueras, han naufragat completament i han passat de 33 a només 20 diputats. Ara, tant juntaires com republicans intenten reconduir la debacle total. Esquerra, Aragonès, ha dit que plega. La secretària general, fugida a Suïssa, Marta Rovira, també anuncia que ho deixa en el Congrés de novembre i Oriol Junqueras, president de la formació, doncs es fa el ronso. Vol reconnectar, diu el partit, amb la ciutadania per revalidar el seu lideratge. És a dir, va a la cerca del carinyo de la militància per presentar-se el pròxim mes de novembre com a nou president d'Esquerra Republicana. Junqueras, doncs, es dona un termini de 5 mesos per fer-ho i presentar, com deia, la candidatura al Congrés del partit el pròxim mes de novembre. De la seva banda, Puigdemont insisteix en que pot ser president amb una minoria independentista, tan legítima, diu, com la que té Salvador Illa. El candidat de Junts diu que ho vol lluitar fins al final. És així, Mar Puerto?
Sí, Puigdemont continua reivindicant el seu dret a ser investit. El líder de Junts ha assegurat que tenen opció de poder governar, que les opcions d'un govern en minoria hi són, i ha avisat que no permetran que deslegitimin la seva candidatura a la investidura. Ho ha comparat amb el govern d'Espanya, recordant que Sánchez té govern en minoria i ha afirmat que tot aquell que intentin deslegitimar estarà intentant deslegitimar la democràcia.
Senyor Sánchez té un govern en minoria, perquè els socis de govern no sumen majoria absoluta. I per poder tirar endavant les coses les ha de negociar amb un grup que està a l'oposició, que som nosaltres, i altres grups. Per tant, aquest és el joc que la democràcia permet. tot aquell que intenti deslegitimar aquest joc, de fet, està de deslegitimar la democràcia. Si el senyor Illa fes un govern en minoria, seria tan legítim com el nostre. No li faltaria cap bri de legitimitat, però nosaltres tampoc. I aquesta línia sí que no ens la podem deixar dir. Aquí sí que hem de ser especialment didàctics també a la ciutadania.
A més, ha insistit que lluitarà totes les opcions davant el panorama tan obert que hi ha en aquests moments i ha reflexionat sobre la situació amb l'independentisme a Catalunya, dient que han d'analitzar les causes del per què no hi ha majoria independentista, perquè segurament hi ha coses que no es deuen estar fent bé.
Les raons per la independència són més clares que mai, però avui tenim un Parlament en què no hi ha majoria absoluta independentista. Hem d'analitzar les causes per les quals és així, això. Perquè al costat dels resultats electorals, les enquestes i tota la demoscòpia que podia encertar fins i tot els resultats electorals, també diu que el suport a la independència continua sent molt sòlid, molt més del que no és la seva representació parlamentària. I en aquesta avaria que tenim, nosaltres tenim la responsabilitat d'arremangar-nos-hi i de veure què ens passa i resoldre-ho, perquè alguna cosa no estem fent bé.
Declaracions que se sumen també avui a la situació actual d'Esquerra Republicana. Oriol Junqueras deixarà la presidència temporalment a partir del proper 9 de juny per reflexionar abans de decidir el seu futur. A més, el partit celebrarà un congrés extraordinari el 30 de novembre. Junqueras aspirava a presentar-se a la reelecció i, de fet, dona per fet que es presentarà. Ha dit que no renuncia a res, però de moment deixa el càrrec almenys unes setmanes.
Jo estic disposat a intentar ajudar des de tot arreu i voldria ajudar tant com fos possible. Però només ho puc fer de manera efectiva, només em sentiré plenament legitimat a fer-ho si tinc un aval explícit i renovat.
A tot això també ha volgut deixar clar que no s'ha sentit pressionat per ningú del partit, encara que la secretària general, Marta Rovira, és partidària d'un relleu de tots dos.
Gràcies, Mar. Arribes al moment d'obrir l'àrea de serveis d'avui. Com sempre, amb la previsió del temps, aquesta setmana acabarà amb un temps insegur que ens portarà ruixats pràcticament doncs, demà, avui dijous i també demà divendres. Demà s'espera un matí de cel doncs, força ennuvolat i a partir del migdia s'esperen tempestes de nou a qualsevol punt de Catalunya, tot i que seran més probables al litoral i també al prelitoral. Temperatures primaverals. I com està la xarxa viària on està? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim encara alguns punts amb retenció, destacar sobretot l'autopista AP7 entre Santa Perpètua i Barberà, en sentit Tarragona, també de Cerdanyola a Barberà en sentit Girona. També trànsit intens, sobretot amb trams de lentitud, en el cas de les Barrodes, sobretot la litoral, en sentit Besòs, de Zona Franca fins a Montjuïc, i també de forma més puntual entre Prim i la Barceloneta en sentit Llobregat. També les incidències que poden entorpir més la mobilitat, recordem, per exemple, a la C25, a l'eix transversal, que ha de circular amb precaució a l'altura de Manresa, sentit Lleida, per una taca d'oli. De fet, està tallant l'enllaç amb la C37 i també prudència amb la pluja, present encara molts punts del territori. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En els últims anys, Espanya ha estat testimoni, i també Catalunya, d'un significatiu increment en les sol·licituds d'homologació i equivalència de títols universitaris estrangers, especialment per part de nacionalitats de Venezuela, de l'Argentina, Ecuador, Colòmbia i també de Cuba. Aquest augment del 67% només en l'últim any ha marcat un rècord en la sèrie històrica amb un total de 60.000 peticions registrades només l'any passat. Aquest fenomen no és aleatori, sinó que coincideix amb la implementació d'una nova legislació que pretén agilitzar i actualitzar els procediments existents per la validació d'estudis estrangers, una mesura impulsada per l'evident embús en el sistema i la necessitat d'integrar a professionals qualificats en el mercat laboral espanyol. Les xifres oficials situen en uns 100.000 els expedients pendents de tramitar a dia d'avui. Un d'aquests és el de la Victòria, una enginyera industrial, és veneçolana, que ha explicat la seva història aquest matí a Herrera, a COPE Catalunya Andorra, amb la Yolanda Canales.
La Victòria va aconseguir el seu títol a Veneçuela el 2008 i va venir a Espanya en plena pandèmia, el 2020, però es va haver d'esperar 2 anys per reunir tota la documentació que li demanaven per a sol·licitar l'homologació del seu títol. Vinc d'un país, ens explicava, on tot és molt complicat, també reunir tot tipus de documentació. Però fins i tot es va esperar una mica més perquè es va assabentar que a Espanya entraria en vigor un nou Real Decret que agilitzaria, en teoria, la resolució d'expedients. El novembre de 2022 va presentar la sol·licitud, però des de llavors no té cap notícia.
Hasta la fecha no tengo ninguna respuesta. Lo más desesperante de todo esto es que no hay forma de obtener información. Lo que dice la página es que ya se han confirmado que las tasas que pagué están correctas, pero nada más. Habilitaron una guía, una línea telefónica, para que puedan llamar solamente las personas que tengan requerimientos, es decir, que tengan algo que no está correcto en el expediente y que necesiten aclaraciones.
I la Victòria diu que no es pot queixar de la seva situació. Ella sí està exercint la seva professió, ha tingut sort, si bé no pot rebre encàrrecs per part de l'administració ni pot presentar-se a unes oposicions. Per això diu que el seu cas no és extrem.
Lo que estoy haciendo en este momento, sí estoy ejerciendo mi profesión, lo que pasa es que no tengo posibilidad de aspirar a ningún tipo de cargo público, es decir, no podría yo opositar ni nada de eso. Tengo la fortuna de que mi caso no es tan extremo, he podido encontrar un trabajo en el que no me exigen que esté homologado mi título.
Una altra situació, diu, és el que viuen altres professionals, com són els metges. En el cas dels sanitaris, sí que són molt més complicades les coses perquè no poden exercir en cap cas si no tenen l'homologació.
Es mucho más crítico porque ellos no pueden ejercer su profesión bajo ninguna modalidad, ni siquiera siendo, por ejemplo, teniendo un cargo, bueno, no hace nada estuve en el CAP y mi médico de cabecera es especialista y está trabajando aquí como médico de familia. No puede ejercer su especialidad porque eso sí que es imposible, no se reconocen las especialidades.
La Victòria és una de les 3.000 persones que formen part de la plataforma Homologación Justa Ya, que aplega professionals d'arreu d'Espanya, també europeus i d'altres països, que demanen que aquests tràmits d'homologació de títol siguin àgils i justos.
Saludo ara al professor Gabriel Capilla, que és professor de Dret Administratiu de la Universitat Abat Oliba Ceu i també vocal de l'Associació de Dret Administratiu del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Professor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, avui estem parlant aquí a COPE Catalunya i Andorra dels problemes que tenen els professionals que han vingut de fora d'Espanya amb un títol per poder exercir aquí a Catalunya o a la resta d'Espanya i que no poden fer-ho perquè no hi ha aquesta homologació. Jo tinc entès, professor, no sé si em corregirà vostè o no, que hi ha una acumulació de més de 26.000 expedients esperant que es puguin ser tramitats. Tan complicat és, professor, tot plegat?
A veure, la dada, a mi em consten dades de fins i tot 80.000, però bueno, més o menys pues seran 40.000, posem el terme mig. No és que sigui complicat, vull dir, al final és un procediment administratiu que, evidentment, necessita unes garanties. Estem parlant d'homologar títols per exercir determinades professions, com poden ser les sanitàries, doncs, l'administració ha de tenir les certeses de que els estudis d'aquestes persones s'homologuin, no?, al nivell d'exigència, no?, de nivell de qualitat que s'exigeixen els estudiants d'aquí. Això té tot el sentit del món. El tema és que, bueno, per una qüestió de manca de disposar de mitjans personals i materials a la unitat del Ministeri, unitats del Ministeri que porten això, doncs no hi ha, des del meu punt de vista, una voluntat política per solventar pues, aquest tap. No? Al final jo crec que és un tema de voluntat, de prioritat. Vull dir, si realment això fos prioritari pel Ministeri, doncs competent en matèria d'universitats, doncs no estaríem parlant d'aquest tap de milers i milers d'expedients.
Parles de manca de voluntat política. Això estranya, no? Vull dir, si són gent que volen venir a treballar i tenen...
Bueno, això és la meva humil opinió, eh? No? Perquè si no sé trobar, no sé trobar un altre motiu, perquè tampoc no és un procés administratiu especialment complex, vull dir, hem de portar una documentació que ha d'estar validada, evidentment que també és una documentació que s'ha de postillar perquè s'ha de veure que realment sigui documentació autèntica... certesa. Després sí que és veritat que intervé un òrgan que és l'Agència Nacional de Qualitat i Certificació, no? Que emet un informe preceptiu i que és veritat que també la intervenció d'aquest òrgan doncs, també retrasa una mica el procediment, però no estem parlant d'un procediment administratiu com tant d'altres que n'hi ha. Pues no és que sigui especialment complicat. Té la seva complexitat, però no és especialment complicat.
Aquest matí hem pogut parlar amb alguns dels damnificats i ells diuen que el que demanen bàsicament és que es compleixi la llei, una llei que ja estableix uns terminis i tot plegat i que no s'acaba de complir. Això també és molt greu, no, professor?
Sí, bueno, en qüestions de les relacions amb les administracions i els ciutadans, la pròpia llei dona uns terminis, no? Per resoldre, en aquest cas, uns 6 mesos, resoldre i notificar. El que passa és que la pròpia llei ja sap que l'administració no fa les coses com Déu mana, moltes vegades, en els terminis, i ja diu que en el cas que no transcorreixi, en cas que transcorreixi aquest termini per resoldre notificar, opera el que es diu el silenci administratiu, que és entendre desestimada la teva petició i llavors et queda oberta la via del recurs corresponent. No?
Això es torna a començar, i allargar els terminis fins que...
Sí, clar, al final és, sí, no?
Fins que s'acaba la paciència.
Acaben els tribunals de la justícia, no? Evident que això s'acaba la paciència. Aquests temes afecten a projectes personals de molta gent, no? Que arriba a aquest país doncs, bueno, amb unes expectatives, no? Vitals, determinades, i que potser doncs, pues, aquestes demores injustificades, des del meu punt de vista, doncs, fan tirar el traste doncs tot el que és aquest projecte personal. No?
Per resoldre aquesta situació s'havia parlat, i algun cas ja s'ha concretat, per desatascar aquest tap que hi ha, doncs descentralitzar aquests tràmits d'homologació dels títols. País Basc crec que ja ho ha aconseguit la transferència. És el camí,
correcte,
professor? És el camí?
Podria ser el camí, segurament. Si són administracions autonòmiques eficaces i eficients i li donen la prioritat a aquest tipus de problemàtica i de procediments, sens dubte. Vull dir que descentralitzar, no? Apropar al ciutadà a aquella administració més propera per prendre la decisió, jo crec que és positiu, no? Vull dir que al final, és veritat que Euskadi, doncs, el mes de febrer-març, si no estic equivocat, té les competències. Bueno, segurament això li pot agilitzar, eh? Jo crec que sí, que és una bona opció.
Catalunya...
Si el ministeri no...
Catalunya encara estem allí a la cua esperant que hi hagi una decisió o què?
Bueno, Catalunya ja fa... sembla que té altres tipus de problemes, no?
És el que ha de dir, estem ocupats. Bueno, estan
si
ocupats
no
amb altres coses.
D'altres, ja, ja. A Catalunya portem 10-12 anys encadenant problemes i aquest no acabem de desencallar les coses, la veritat.
Però aquest és un problema que afecta a la ciutadania i els altres afecta a una part només, eh? Però aquest d'aquí sí que és una cosa
totalment
que afecta a moltíssima gent. Escolta, professor, ja per acabar, també aquests damnificats amb els que hem parlat avui diuen, escolti, jo tinc els estudis aprovats al meu país, l'homologació podia anar endavant, m'estan perjudicant a mi, eviten que pugui millorar també laboralment, perquè vinc aquí amb unes expectatives que després no puc complir. Això també és molt lamentable, no?
Ho és. Vull dir, a veure, i aquesta via, també el nostre sistema administratiu té garanties, i una de les garanties és el rescabalament d'aquells perjudicats per l'actuació administrativa, ja sigui per demora, per mal funcionament. Hi ha un sistema de responsabilitat, el pla patrimonial que se't diu, que eventualment doncs, podria generar-se en algun cas un dret a indemnització, en casos molt, molt flagrants, no? On realment hi hagi una demora injustificada en la resolució del tema.
Demores que es fan eternes, i molts estrangers que volen treballar amb títols universitaris doncs, no poden fer-ho, malauradament, per aquesta passivitat de l'administració. Però això, Gabriel Capella, moltíssimes gràcies per atendre's. Bona tarda i estar en
pròxima ocasió. Eh? Molt bé, bona tarda. Moltes gràcies. Salutacions.
Seguim parlant de qüestions relacionades amb el món laboral, amb el món de la feina, però des d'una altra òptica. A Catalunya hi ha 127.000 llars que tenen tots els seus membres actius a l'atur i més de 74.000 no tenen cap ingrés. Són les dades facilitades avui per Càritas, que situa la taxa d'exclusió social en el 29%. L'ONG de l'Església alerta que cada vegada hi ha més treballadors pobres, una de cada quatre persones no tenen feina. L'entitat parla de polarització social. Adrià Mascorda.
La precarietat i l'exclusió social a Catalunya van en augment i una de les causes és l'augment dels preus en més d'un 20%. De la mateixa manera, els aliments i les begudes no alcohòliques han pujat en els darrers anys en un 41%. En contrapartida, els salaris han augmentat en un insuficient 19%. El director de Càritas Diocesana de Lleida, Rafael Ayepuz, posa de manifest que la taxa d'atur a Catalunya és d'un 9,1% a tot el territori i gairebé un 40% d'aquestes persones ho són de llarga durada. D'altra banda, Ayepuz posa el focus en la figura del treballador pobre que té feina però no pot cobrir les seves despeses bàsiques.
De les persones ateses per Càritas Catalunya, el 49% són persones que es troben en situació d'atur i el 25% són persones que tenen feina.
Les 10 empreses d'inserció laboral de Càritas han donat feina per 8.000 persones, amb una inversió de prop de 142 milions d'euros. La ONG proposa una llei d'empreses d'inserció actualitzada i també un conveni propi del sector, a més de promocionar els mercats reservats i de les clàusules socials en la contractació pública.
Gràcies, Adrià. Pausa per publicitat i després t'explico un operatiu policial al centre de Barcelona per desallotjar la tancada de l'espai ocupat que corresponia concretament a l'antiga Escola Massana. Serà d'aquí dos minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que se puede es geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Descubre El Juglar de Antonio Pérez Henares. Una fascinante novela histórica sobre tres generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura. El Cantar del Mío Cid. Aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El Juglar de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle paso.
Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano da.
Viaja al Caribe con especialistas en República Dominicana, México o Cuba. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Holiday.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios.
Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un total de 37 identificats i dos detinguts és el balanç del desallotjament de la tancada, una antiga escola ocupada al centre de Barcelona. Segons l'Ajuntament, els ocupants acumulaven un total de 149 antecedents i era un espai on s'hi vivia amb indignitat i molta, molta precarietat i carvegues.
Així és, dels 37 homes desallotjats d'aquest edifici al barri del Raval, dues persones han quedat detingudes, una investigada i cinc han passat a disposició de la Policia Nacional. El tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, assegura que el centre no reunia les condicions mínimes i hi havia perill físic real per a les persones que hi vivien.
El que era important era en aquests moments dir que allò no reunia cap condició d'habitabilitat i, per tant, aquesta és una de les coses que hem de posar en evidència. La gent que ha pogut entrar a dintre de l'establiment en el moment de la intervenció relaten unes situacions absolutament degradades d'aquest espai, de pudors, de, inclús de precarietat. És una de les coses que es deien, és dir, que hi havia un perill cert físic pels ocupants.
A més, el tinent d'alcalde ha assegurat que es proporcionaran alternatives d'habitatge per a aquelles persones que es trobin en situació de vulnerabilitat i que compleixin amb els criteris necessaris. I a més, estudiaran totes les opcions que puguin rebre. Pel que fa al dispositiu, ha garantit que s'ha mesurat per fer-lo en les millors condicions.
Fa pocs dies, Catalunya va viure una de les nits més màgiques des de fa anys, després que el cel es tenyís d'un color violeta i es va poder veure aurores boreals des de molts punts. L'explicació tècnica d'aquest fenomen, que es va produir la nit de divendres a dissabte passats, és una tempesta geomagnètica, la qual el Centre de Predicció del Temps Espacial dels Estats Units va qualificar de severa i de molt forta. Les imatges que es van poder veure la nit del 10 a l'11 en llocs foscos i allunyats de la llum elèctrica i sempre que no hi hagi cria aquests núvols van ser impressionants. Però per què es va produir aquest fenomen? Per què són tan habituals als països nòrdics però no tant al sud? Es pot tornar a repetir aquest fenomen? De tot això n'hem parlat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra. Ho hem fet amb el Santi Marçal, que és investigador del grup de recerca geofísica de l'Ebre. Ho ha fet el Ricard Álvarez.
L'aparició d'aurores boreals depèn de les tempestes solars i que aquestes reaccionin amb el camp magnètic de la Terra i per poder ser visibles depenen de la latitud on estem. I Catalunya, per exemple, no està localitzada en una latitud on normalment hi hagi la possibilitat de veure aquests fenòmens.
No, és un fenomen bastant estrany i bastant insòlid a les nostres latituds. Vull dir, això passa, bueno, pot passar quan hi ha un esdeveniment solar pues, bastant important, no? Jo sé que durant el temps de la Guerra Civil es parla de les persones més grans, no?, que van veure avistaments d'aurores. Després, probablement se n'han vist més, el que passa és que, bueno, És un esdeveniment bastant improbable. Aquí a les latituds altes, el que se'n diu latituds aurorals ja, ells estan molt més acostumats a veure-ho, no? Perquè cada vegada que hi ha una tempesta solar, doncs, bueno, cada vegada, molt sovint, doncs, es produeix aquest fenomen. Però aquí, a casa nostra...
No tant. Aquesta darrera tempesta solar va ser tan forta i ben dirigida cap a la Terra que va fer que poguessin veure aquestes aurores boreals.
Llavors, ells van predir que hi hauria una tempesta solar tipus G4, que es diu, d'acord? Que és severa. Però fins i tot ho van subestimar i va arribar a ser G5, que és a dir, extrema. Llavors això implica que les aurores, doncs, entre altres coses, perquè després parlem també dels impactes sobre la tecnologia, però a nivell visual, no?, que és el que doncs, més arriba a la gent, va ser tan extrema que va arribar a les latituds doncs, molt properes a la nostra.
Però l'aurora boreal és la cara més maca d'aquest fenomen, perquè l'altra cara de la moneda és l'afectació en les comunicacions i a les noves tecnologies de què som cada cop més dependents.
Tenim aquests problemes tecnològics que poden donar, perquè, clar, resulta que quan aquesta part alta de l'atmosfera es torna més conductora, o sigui, es produeix una sèrie de corrents elèctrics, produeix un augment de densitat d'electrons en certs punts, que això interfereix en les ones electromagnètiques que van dels satèl·lits a Terra o inclús de les comunicacions Terra a Terra, perquè moltes d'elles passen per la ionosfera, que és aquesta capa de l'alta atmosfera. Per tant, es veu alterat d'alguna manera aquestes comunicacions i tot això.
Podem estar atents a possibles futures aurores boreals, però recorda, hauràs de marxar a punts on no hi hagi contaminació lumínica, per tant, lluny de les grans ciutats.
I ara puc parlar amb l'Aleix Roig, que és responsable del Parc Astronòmic de Prades a les comarques de Tarragona. Aleix, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Aviam, qui ens hagués dit a començaments d'any que a mitjans de maig podíem veure una de les experiències, podíem dir, úniques al cel nostre, una experiència nòrdica d'aquestes que es diuen més sensacionals, no? Això que es parla de les aurores boreals, no? Era imprevisible que va passar el cap de setmana, bueno, el cap de setmana, el divendres passat a la matinada?
Bé, de fet, no era imprevisible i nosaltres ja vam alertar el mateix divendres al matí que s'estava a punt de produir una activitat important a nivell d'aurores amb latituds baixes. Certament, ningú esperava segurament la intensitat i potència del fenomen que finalment vam viure. Tot i així, com dic, doncs, nosaltres ja vam preparar les càmeres, bateries per poder-ho registrar. I és que estem doncs, ara mateix en un moment d'activitat solar molt elevada. El Sol té un cicle d'uns 11 anys i, per tant, aquest any 24 i 25 estem en el màxim solar I això vol dir que aquestes tempestes solars arrosseguen partícules carregades a gran velocitat cap a la Terra, i quan tenim doncs, justament una fulguració, aquesta tempesta solar doncs, ben orientada cap a nosaltres,
sí,
doncs és quan es poden observar aquests fenòmens. Doncs a mitjans de setmana passada ja vam tenir aquestes condicions, una gran taca solar es va detectar doncs, que havia doncs, enviat doncs, partícules carregades cap a la Terra i amb molta intensitat, i així doncs es van pronosticar ja doncs, aurores en latituds baixes, però qui hauria hagut de dir, no?, que podríem veure doncs, aquest fenomen que habitualment veiem doncs, en els nostres viatges que fem a Noruega. De fet, acabem d'arribar de fer dos viatges a Noruega per veure aurores, i hem de dir que el que vam veure des de Praes el divendres doncs gairebé que se va assimilar en alguns dels dies d'activitat d'aurores moderades o baixes, però des del cercle polar àrtic, i això és una cosa totalment extraordinària.
Deies que eren molt potents, no? Com és aquesta potència? A causa, com tu em deies també, que el Sol també està en una posició de força ara mateix? Explica'ns una mica això. Aleix?
Perdó, estic perdent la cobertura.
Estàs perdent la cobertura. No deia que
sí, ens
explicaves que van ser unes aurores boreals molt fortes, amb molta potència. Jo et preguntava si és degut, sobretot, a aquesta potència que també ens deies que tenia el Sol ara mateix.
Sí, sí, exacte. És exactament degut a això.
Això vol dir que podem tornar a tenir-ne més d'aquest tipus d'aurores boreals d'aquí a poc, o què?
Com... bueno, que les tinguem directament visibles des d'una latitud tant al sud com aquí a la península Ibèrica, doncs és difícil. La veritat que un fenomen com aquest feia en alguns punts doncs, més d'un segle que no s'observava. Però podria ser. O sigui, al final tot això són probabilitats i estem en un màxim solar que encara no ha acabat. De fet, després d'aquest episodi de mitjans de setmana passada, doncs s'ha tornat a produir una altra fulguració molt intensa, però aquesta vegada no ha estat dirigida cap a la Terra. Per tant, doncs, si aquesta hagués estat dirigida cap a la Terra, segurament hauríem pogut observar novament el mateix fenomen.
Vull dir,
per tant, no és descartable, però no és probable que tornem a viure el que vam viure el passat divendres. No és probable.
Eren pràcticament iguals l'experiència que vam viure aquí com les experiències nòrdiques amb això de les aurores boreals? No hi havia gaire diferència entre el que es veu habitualment als països nòrdics que el que vam viure passar cap de setmana, Aleix?
Bé, jo diria que sí que hi ha diferències importants. El que vam viure aquí principalment va ser una aurora SAR, que és una aurora vermella estable, un arc que es forma en el cel, de llum vermellosa, i després també es va poder veure en algun moment doncs, aquests pilars de llum, que aquí no els vam veure de color verd, els vam veure doncs, tenyit d'aquest color rosat, i per tant podríem dir que es van veure aurores boreals. També es va veure el fenomen SAR, que és el que habitualment s'observa des d'aquestes latituds quan hi ha molta activitat solar. De fenomen SAR, d'aquesta aurora boreal vermella estable, i en vam observar una l'1 de desembre del 23. Per tant, fa pocs mesos des de Prades ja ho havíem fotografiat, i fa uns quants mesos més des d'Extremadura també se'n van observar a l'any 23. Per tant, és relativament habitual poder observar aquest fenomen SAR en moments de molta activitat solar. El que no és tan habitual és observar doncs, aquests pilars també de llum que ballaven i dansaven en el cel com el que observem habitualment des de Noruega. Nosaltres vam estar doncs, el passat mes de novembre a Tromsø, al cercle polar àrtic, doncs, amb un viatge de fotogràfic per capturar imatges d'aurores, i efectivament en alguns moments em recordava estar a Noruega, la veritat és que sí. Ara, quan a Noruega tenim una tempesta solar molt més baixa que la que hem tingut aquí, l'espectacle és majúscul. O sigui, no per, en cap cas ho podem posar a la mateixa alçada, però sí que és un tastet, i des de casa poder-lo veure, doncs això
és un espectacle, no? Sé, irrepetible. Igual dius que pot trigar molts i molts anys a tornar a veure-ho. Escolta una cosa, la durada va ser l'habitual o més llarga, més curta, l'experiència que vam viure aquí a Catalunya i a bona part d'Espanya també?
Més llarg o més curta que què?
Sí, no, del que són habituals les aurores boreals, duren molt temps, poc temps, com van ser la que vam tenir aquí el passat cap de setmana?
Jo diria que el fenomen SAR sol ser més persistent en el temps, i per tant ja va ser segons el previst. Com a aurora boreal, doncs similar, podríem dir. Són fenòmens que es poden observar durant algunes hores, alguns uns minuts, i són bastant irregulars en el temps. A mesura que aquestes partícules van interaccionant amb el camp magnètic de la Terra, doncs van produint doncs, un dinamisme en el cel en tot de colors que pot apreciar ja l'ull humà de forma lleu, però sí, és un fenomen bastant singular i del tot espectacular. O sigui, realment el que vam viure divendres va ser una autèntica meravella.
Exactament. Es nota la teua veu que estàs encara impactat per l'espectacle que devíeu veure des del Parc Astronòmic de Prades. Per si tornessin a haver-hi alguna precaució especial a l'hora d'observar-les, Aleix, o no?
No, en aquest cas no. No tenim afectació a la vista, no és com quan observem un eclipsi de sol, doncs que ens hem de protegir els ulls, etc. I bé, parlant d'eclipsis de sol, recordar a tothom que el 12 d'agost del 26, ja ho tenim a tocar, ja queden només 2 anys, doncs tindrem un eclipsi total de sol aquí a les Terres de Tarragona, al sud de Catalunya, es veurà en la seva totalitat. Més o menys la línia entre Vilanova i la Geltrú, Lleida, cap avall, cap al sud de Catalunya i també nord del País Valencià, s'observarà aquest fenomen i, per tant, que tothom reservi l'agenda, 12 d'agost del 26.
Doncs queda anotat ara mateix, Aleix. Gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya Andorra. L'Aleix Roig és responsable del Parc Astronòmic de Prades. Hem parlat amb ell d'aquestes aurores boreals que vam veure el passat cap de setmana a Catalunya i bona part de la resta d'Espanya. Aleix, gràcies, bona tarda i moltíssima sort, eh?
Moltes gràcies, un plaer.
Les aurores boreals, protagonistes avui, com ho van ser també la setmana passada, amb aquell espectacle impressionant que es va poder veure la nit del dia 10 fins al dia 11. Encetem ja la recta final d'aquest migdia COPE Catalunya i Andorra, com sempre, amb les bones recomanacions dels amics de Càritas.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar de portar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
D'aquí m'ha costat el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Com sempre, a les 3 i 5, puntualment, Esports Cope, Barça... Què passa avui, aviam?
Doncs que té partit, avui partit, juga el Barça, eh? Sí, queden 3 jornades perquè s'acabi la Lliga.
Això de futbol entre setmana, a vegades, a mi em destruta una mica.
Sí, sí, hem tingut jornada dimarts, dimecres, i avui s'acaba la jornada número 36 a primera divisió.
I divendres se'n tornem-hi.
Demà no hi ha partit, ja ens n'anem al cap de setmana, al cap de setmana, dissabte i diumenge. Per cert, diumenge, com ja queden dues jornades pel final, tots aquells partits en els que hi hagi alguna cosa en joc, tots començaran a la mateixa hora, a les 7 de la tarda. Abans, però, avui, com us deia, a 9:15, Almeria-Barça. Si guanya el Barça, se n'aniria ja 4 punts per sobre del Girona, a només 2 jornades perquè s'acabi el campionat de Lliga. És baixa d'última hora Araujo per culpa d'unes molèsties al genoll. Avui tampoc jugarà Gundogan, que està sancionat. Al Girona, la notícia és que ha renovat Daily Blind fins al 2026. Atenció que l'Atlètic de Madrid, després de guanyar ahir, se li ha posat al Girona a només 2 punts. Per tant, el Girona ara mateix és tercer, però pot acabar encara la Lliga o segon o quart, fins i tot. A l'Espanyol avui estem molt pendents de l'equip femení. Avui es disputa el partit de tornada de la final per pujar a primera. A partir de les 7 de la tarda, a la ciutat esportiva Dani Jarque, Espanyol-Osasuna. L'Osasuna porta un marcador favorable d'1-0 del partit d'anada. I en bàsquet ja tenim en marxa els partits de quarts de final de la Lliga CB. Han començat les sèries. Avui juga el seu primer partit al Manresa a la pista d'Unicaja. És el millor de 3. Són el millor de 3 aquests quarts de final. El que guanyi 2 partits es classifica per semis.
Molt bé, tot això com cada dia a les 3 i 5. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
Nosaltres ho deixem aquí per ara, però la informació continua a COPE Catalunya i Andorra. Ara la Pilar García Muñiz, que segueix explicant doncs tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.